hem de parlar també de la situació de la pandèmia. Ara que estem en plena setena onada, tenim en línia el doctor Antoni Sisó, que és president de la Societat Catalana de Medicina Familiar. Molt bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Perquè a partir d'avui ja comença a funcionar aquesta baixa automàtica a través de l'aplicació La Meva Salut. Això està pensat bàsicament, doctor, per rebaixar la pressió als CAPs. Com estan ara els centres d'atenció primària? Quina és la situació?
Bé, funcionar encara no funciona, eh? Vull dir, aquest matí teníem l'expectativa d'arribar i trobar-nos l'aplicació en funcionament i encara no funciona.
Encara
funcionarà,
no?
Suposo.
Home, són les 10,
no,
eh?
Ja ens ho... Sí, 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 és veritat, ja són les 10 i ja fa un parell d'hores que estem funcionant en els centres d'atenció primària, però encara no funciona. Ja ens van advertir que probablement funcionaria a partir de migdia o primera hora de la tarda. Esperem que, bueno, esperem que sigui així, no? I respecte a la pregunta que em feia vostè de com estem, bé, des de fa unes quantes setmanes nosaltres ja hem percebut aquest increment d'activitat. Com que estem molt acostumats en 2 anys i pico d'explicar la pandèmia en termes d'ocupació de llits d'UCI especialment, i poc acostumats a explicar-los des de la perspectiva d'atenció primària, bueno, doncs el que li puc dir és que des de fa ben bé 3 setmanes, des de fa molt abans del pont de Sant Joan, doncs que ja hem percebut aquest increment. Quan en els centres d'atenció primària percebem durant 3-4 dies consecutius increment d'activitat vinculada a símptomes que s'assemblen molt als d'una infecció respiratòria, significa que alguna cosa passarà.
Clar.
És a dir, que alguna cosa ja està passant.
Sí, sí, sí.
I el que hem de dir, és que estem en setena onada. Vull dir, això ho hem de dir amb tots els ets i uts i no passa res. Hem de dir que estem en una setena onada de la Covid.
Setena onada. Això traduït
a
números, doctor Sisó, té xifres que ens permetin fer-nos una idea d'on ens estem movent?
Aquesta darrera setmana, infeccions o símptomes relacionats amb infecció respiratòria que hagin visitat amb els centres d'atenció primària en tenim més de 60.000. Més de 60.000, el que seria la setmana que va des del 27 de juny fins al 3 de juliol. Pensem que això va en augment, eh? Pensem que això va en augment i no sabem exactament quan, diguem-ne, arribarem al punt d'inflexió. Probablement ja estiguem arribant ja d'aquí pocs dies, d'aquí molt pocs dies. Però pensi que aquestes més de 61.000 visites de la setmana anterior són un percentatge, són un 20-25% més del que teníem fa només 15 dies enrere. Per tant, l'increment és molt significatiu i pensi també que molta gent no ve als centres d'atenció primària perquè molts dels símptomes amb el que cursa la Covid són similars a una infecció normal.
Sí, sí.
Amb això també la infecció ha canviat una mica, és a dir, s'expressa de manera molt similar al que és una infecció respiratòria, diguem-ne, per un altre virus i, per tant, són símptomes molt inespecífics.
Hi ha algun cap ara mateix que estigui en risc de col·lapse?
És que col·lapse potser és una paraula molt forta. Col·lapse significa que el centre en si no pot donar resposta. Jo diria que no tinc la informació de tots els centres d'atenció primària, eh? També li dic, però diria que amb saturació molt important sí, però col·lapse és una paraula gruixuda. Espero i desitjo que no.
Clar. Aquesta setena onada, en tot cas, doctor, sí que és veritat que arriba en un moment en què s'han aixecat les restriccions, en un moment en què m'imagino que el personal sanitari, com la resta de la població, està començant els torns de vacances, per tant, això ho complica tot.
Sí, ens recorda molt a les mateixes èpoques de l'any passat, que va ser la cinquena onada, en què estàvem en una situació similar des d'un punt de vista del que vostè ara comenta, personal cansat, amb ganes de fer vacances, per tant, amb menys recursos humans per afrontar tot això, i amb un increment de casos, especialment en gent gran. Perquè estem veient precisament que l'afectació es produeix precisament en gent de 70 anys en amunt. Per això, els membres del CK que ens vam reunir fa poc, el que estem mirant d'apel·lar o d'interpel·lar és a la societat de recuperar aquella responsabilitat individual que tenim tots plegats en fer coses tan senzilles com posar-nos una mascareta segons quins ambients i especialment si davant tenim persones vulnerables o amb residències geriàtriques, per exemple.
Això per protegir la gent gran, que vaja, hauria de ser la prioritat de tothom. Per protegir el sistema sanitari a nosaltres mateixos, què és el que hauríem d'estar fent en aquests moments, doctor Sisó, veient com estan augmentant els contagis?
Home, seria fer-ne un bon ús. Jo crec que tothom en fa un bon ús fins que no es demostra el contrari, oi? Però fer-ne un bon ús significa que si realment pots... adequar les mesures de protecció de la salut des de casa, doncs fem-ho entre tots. És a dir, si tenim un quadre respiratori de vies altes i a més resulta que ara podem fer-nos la baixa de forma telemàtica, doncs segurament no cal acudir al centre d'atenció primària. Pensem que durant tota la pandèmia un efecte que s'ha produït és un efecte de desplaçament. Quan jo dic un efecte de desplaçament, em refereixo a tot allò que no hem diagnosticat perquè hem tingut que prioritzar la pandèmia per la Covid i que encara a hores d'ara estem mirant de recuperar. Estic parlant de patologies cardiovasculars, de salut mental i de malalties oncològiques, de càncers i de moltes altres malalties cròniques. Per tant, fer un bonus significa això, eh? Tot allò que pugui ser guarida en la nostra pròpia salut des de casa, fem-ho.
Estan funcionant les consultes a distància amb els centres d'atenció primària, és a dir, el correu electrònic, les trucades, que va ser un dels grans temes de conflicte, podríem dir, durant algunes de les onades anteriors?
Tot té un públic. Tothom té un públic i tot té un públic. És a dir, les teleconsultes doncs, tenen un públic que pot resoldre el seu problema de salut a través d'un sistema telemàtic. Però no li demanem a una persona gran de més de 80 anys que pugui resoldre el seu problema de salut de forma telemàtica. Aquesta persona l'hem de veure presencialment, l'hem de veure cara a cara i físicament. I moltes altres persones que tenen menys de 80 anys i que també tenen aquesta necessitat. Per tant, jo crec que la consulta telemàtica no és una consulta substitutiva de la consulta presencial. Això als Estats Units ho tenen molt ben demostrat de fa molts anys, a pesar de que tenen un pitjor sistema sanitari que no pas el nostre. I és que les consultes telemàtiques, repeteixo, no substitueixen la presencialitat. És a dir, la consulta telemàtica d'alguna manera resol problemes de salut en alguns casos, però consultes d'un altre tipus i d'un públic diferent. Nosaltres estem entrenats i ensinistrats pel cara a cara per copsar aquelles coses que no només el pacient diu, sinó que també expressa amb el seu cos, amb com les explica, no? Per tant, jo penso que el cara a cara l'hem de mantenir, el cara a cara la visita presencial és el nostre fort, és el que fa humana la relació i la consulta telemàtica és necessària, ha vingut per quedar-se, com se sol dir, i resol problemes d'un espectre concret de la població.
S'hauria de tornar a comptar els positius, doctor Sisó, veient com estan les coses?
Crec que en aquest moment no. Aquesta és una pregunta que probablement si la feu amb algú altre contestarà diferent. És una pregunta controvertida. En el moment en què estem veient que la malaltia és una malaltia infecciosa, que sí que és veritat que genera una taxa de mortalitat que no és que és rellevant, això és cert, però en aquest moment no estem, diria jo, com per tornar a començar una altra vegada a comptar els positius. El que sí que hem de fer, apel·lant al que deia abans, és tornar una altra vegada a explicar a la gent que, primer, estem en setena onada, segon, hem de protegir a la població vulnerable. Població vulnerable em refereixo a la població de més de 80 anys, població que està en residència geriàtrica. I tercer, fer una cosa que costa molt pocs diners i està de la mà de tots nosaltres, i és posar-nos una mascareta en ambients que sigui necessari, ambients aglomerats, allà on hi hagi molta gent, espais tancats, etc. Jo crec que de moment això és el que hem de fer, per ara.
A partir de quin moment caldria fer un pas més enllà i tornar a comptar positius?
Ho veurem. Dependrà molt de la incidència i també dependrà de l'aparició de noves variants, que això és una incògnita. En aquest moment la variant predominant és la BA5. Aquesta és la variant que ara mateix tenim predominant. És una variant que a més dona uns símptomes una mica, jo diria una mica diferents, els que havíem explicat en la primera fase de la pandèmia, no? Dóna mal de cap, dóna malestar general, dóna febre, dóna tos, dóna mucositat. Fixi's que tot això són símptomes que podrien ser perfectament d'una infecció respiratòria per qualsevol altre virus o fins i tot estar per una grip. Per tant, són símptomes molt inespecífics. Quan començar a comptar? Home, si realment veiem que hi ha un increment important de l'ocupació de llits d'UCI, llavors probablement haurien de prendre altres tipus de decisions i haurien de pujar un nivell d'alerta, per dir-ho d'alguna manera, i potser tornar a començar a comptar casos. Però ara mateix no estem en aquesta situació ni de bon tros. Hem de confiar en el sistema de xarxa sentinella, veure com evolucionen les dades i a partir d'aquí doncs, ja prendrem decisions d'una altra escala si cal prendre-les.
El doctor Antoni Sisó és el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar. Moltes gràcies i bon dia.
Al contrari, a disposar. Gràcies.
Bon dia.